Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Dolor del Taulí aconsegueix reduir la llista d'espera dels 5 mesos a un. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La incorporació de nous professionals i la redistribució de les tasques dels centres d'atenció primària expliquen aquest fenomen. N'ha parlat a Ràdio Sabadell el coordinador de la clínica, Genaro Mañero.
D'aquests tractaments d'infiltracions, en el qual hem reduït la llista d'espera des de fa un any, l'hospital va apostar per la clínica del dolor i vam obrir una àrea nova a la clínica del dolor, amb la qual tenim una infermera que no teníem i tenim un adjunt més d'anestesiologia incorporat a la unitat, amb la qual doncs, podem fer filtracions molt més sovint que abans.
A més, la clínica del dolor també ha triplicat el nombre de pacients atesos en l'últim any.
El Festival de Cinema de Terror de Sabadell ha tancat la seva 8a edició amb un augment de participants.
Els pals de paller de la programació, les maratons de divendres i dissabte han omplert l'Estruc i l'Imperial. Així mateix, jurat i públic s'han posat d'acord per donar el premi a la millor pel·lícula a un mateix film, One Cut of the Dead.
En esports, el Sabadell es troba a tocar del precipici després de la seva 6a derrota consecutiva fora de la nova Creu Alta.
La desfeta contra el Teruel per 2-0 ha deixat els arlequinats a només 2 punts del descens. Per capgirar aquesta situació, aquest matí ja hi ha hagut diferents reunions entre els responsables del club i el tècnic Kiko Ramírez.
Són algunes de les notícies que tractarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. 14 graus a Sabadell, mateixa temperatura que en les últimes 2 setmanes. De moment el temps es manté estancat. Hem d'esperar algun canvi? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat en general. Si bé al quadrant nord-est creixeran algunes nuvolades que deixaran el cel mig o molt ennuvolat i on és possible algun ruixat feble i aïllat. Pel que fa a la temperatura, és més baixa en general i la màxima quedarà entre 17 i 22 graus, localment més altes a punts de ponent i altes sud. Pel que fa demà, de matinada es formaran núvols baixos al sector central del litoral que podrien portar alguna precipitació. A partir de mig matí, en general, s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat per bandes de núvols alts i prims, sobretot a partir de migdia. La temperatura pujarà lleugerament i el centre del dia es mourà entre 18 i 23 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem 2 quilòmetres de retencions a la C-58 al seu pas per Terrassa per anar cap a Manresa i també 3 quilòmetres a Sant Quirze per anar cap a Barcelona. A la B-30 hi ha 1 quilòmetre d'aturades a Barberà per enllaçar amb aquesta autopista del Vallès en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola també per enllaçar amb la C-58 però en aquest cas en sentit nord. A la P-7, 1 quilòmetre a Barberà en sentit Martorell i si mirem ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els 2 sentits. Passen 3 minuts de les 7, la clínica del dolor del Parc Taulí ha triplicat el nombre de pacients tractats en aquest últim any i també ha aconseguit reduir la llista d'espera de 6 mesos a només un. Com a factors claus d'aquest augment hi compten la incorporació de nous professionals a la unitat, però també gràcies a la redistribució del circuit dels centres d'atenció primària.
La clínica del dolor de l'Hospital de Sabadell tracta des de fa anys tots aquells pacients que pateixen dolors crònics, com per exemple els que provoquen l'artrosi. Gràcies a l'ampliació dels dispositius que es va fer fa un any, aquesta unitat de l'Hospital de Sabadell ha pogut augmentar la seva activitat. Un exemple d'aquest increment en són les infiltracions fetes cada any, passant dels 240 durant l'any 2017 a més de 700 el 2018. Genaro Mañero, coordinador de la unitat, ha explicat a Ràdio Sabadell aquest increment.
Això no vol dir que punxem més o que hi hagi més pacients que abans, sinó que els pacients ara han d'esperar molt menys. Per tant, evidentment, les explicacions globals haurien de ser les mateixes, però ara tenim més dies per punxar que abans.
Mañero també ha volgut remarcar que, donat que l'esperança de vida ha crescut en els últims anys, també ha incrementat el nombre de pacients que tenen.
És un problema més. Penso que cada vegada la població té més anys de vida, d'acord? I els pacients viuen molt més que abans, per sort, no? Més de la medicina, i que molts pacients amb patologies cròniques com diabetes, com problemes d'aterosclerosis, com problemes pulmonars. Aquests pacients viuen molt més que abans. Evidentment, fa molt difícil fer una intervenció quirúrgica en aquest tipus de pacients, perquè hi ha molts riscos.
Durant aquest últim any, la Clínica del Dolor s'ha dotat d'una nova plaça d'infermeria específica per a aquesta unitat i també ha comptat amb la incorporació d'un nou ecògraf. Finalment, també té un nou circuit de derivacions des dels centres d'atenció primària de la zona.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En política, el portaveu de la Crida Nacional i exalcalde de Cerdanyola, Toni Morral, ha explicat a Ràdio Sabadell que la seva primera opció és negociar un referèndum amb l'Estat abans d'optar per la via unilateral.
Ens agradaria que hi hagués un pacte amb l'Estat i poguéssim fer un referèndum d'autodeterminació, diguem-ne, que fos assumit pel conjunt de la ciutadania. Però si això no és possible, nosaltres tenim un mandat polític que és molt clar, que és el de l'1 d'octubre.
Morral ha confessat que, malgrat que no ho han aconseguit, voldrien una llista unitària a les eleccions espanyoles i europees.
Aquesta última setmana hem sabut que la Crida Nacional no concorrerà amb aquestes sigles a les eleccions espanyoles, sinó que el seu president, Jordi Sánchez, ho farà encapçalant la llista de Junts per Catalunya al Congrés. A més, Carles Puigdemont també serà el cap de llista de les europees pel mateix partit. Tot i aquesta coincidència, Morral ha defensat que la Crida agrupa diferents sensibilitats sobiranistes i que aquesta és l'aposta per les eleccions municipals del mes de maig.
Com a Crida ens hem mantingut al marge totalment perquè ens ha semblat que el món local és molt divers, és molt plural, és molt ric i que cal que mantingui, diguem-ne, aquesta diversitat, aquesta pluralitat i aquesta riquesa.
De totes maneres, defensa que allà on no hi hagi una candidatura amb la Crida Nacional, els seus simpatitzants es presentin amb el partit que més els convenci. Això sí, sempre tenint en compte que l'objectiu és fer efectiva la República, ha dit.
Encara en política, el sabadellenc Joan Cuevas publica un assaig sobre la tasca feta pels governs de transformació nascuts de les eleccions municipals del 2015. L'exassessor de l'Ajuntament de Sabadell reflexiona sobre els encerts i els errors de l'executiu de la ciutat i els altres poblacions com Barcelona, Ripollet o Cerdanyola.
Sota el nom de Transformar des de la política, factors d'èxit i fracàs de la política que vol canviar la societat, Cuevas analitza els objectius dels quals partien els anomenats ajuntaments transformadors i quins han estat els seus resultats finals. El sabadellenc assenyala que l'ambició d'aquests partits no s'ha acabat de materialitzar a la pràctica. Són declaracions al programa Al Matí.
En general, hi ha hagut també temes d'habitatge i temes de l'àmbit social, temes d'educació. Sí que és cert que els plans i sobre el paper s'han fet plantejaments ambiciosos, però que, en canvi, la transformació ha sigut molt més lenta, no?, del que s'esperava. Una mica la tesi del llibre és que el problema és que, per poder tirar endavant aquests projectes tan ambiciosos, el que primer cal fer és transformar les eines, els instruments, la cultura organitzativa, tant de l'administració com dels partits polítics.
Tot i això, Cuevas sí que creu que hi ha hagut canvis positius que es mantindran a mitjà i llarg termini.
L'exemple més clar d'èxit és el canvi en una oxigenació de l'administració, en una tranquil·lització, en més obertura. Això que queda tan abstracte en projectes, per exemple, de l'àmbit social, es nota molt que millora, perquè la col·laboració entre entitats, que és al final qui té una presència molt important a l'hora d'abordar problemes socials, doncs la col·laboració entre entitats i l'Ajuntament és major i és més sana. No es creuen coses estranyes pel mig.
El llibre Transformar des de la política, factors d'èxit i fracàs de la política que vol canviar la societat, es presentarà el dimarts 19 de març a la Biblioteca Vapor Badia a les 7 del vespre. En aquest acte hi participaran l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, i el tinent d'alcalde, Juli Fernández.
I no deixem de parlar de política perquè el candidat d'Esquerra Sabadell, Juli Fernández, erigeix la seva formació per liderar un futur govern de coalició després del 26 de maig.
Fernández ho ha dit durant l'acte de presentació com a cap de llista dels republicans que va tenir lloc ahir als jardinets de l'antiga Caixa Sabadell.
En aquest context en el que estem, en aquest context en el que en els propers ajuntaments hi seguiran havent governs diversos, és molt important que tinguem el màxim de força possible. Els governs diversos són molt bons, són molt forts, perquè ajunten gent de molts tipus, però també és veritat que és important que tinguem forces que siguin capaces de liderar aquests governs diversos des d'una posició forta i amb gran suport majoritari.
L'alcaldable d'Esquerra, que va fer balanç dels projectes engegats durant els 4 anys de govern, va estar acompanyat per Anna Simó i Joan Tardà.
Primària Sabadell presenta els 7 candidats que competiran per formar una llista a les municipals.
Es tracta de Montse Barbel i Àngels Folk, vinculades a l'ANC de Sabadell, Jesús Hilario, Jordi Miret, Rafael Noé, Pep Jou i Josep Soler. Des de Primària Sabadell, el seu portaveu Jordi Folk defensa que aquest espai és una alternativa als partits.
Hi ha molta gent que ens està dient que tot estan molt emprenyats amb els partits tradicionals, no tenen intenció ni tan sols d'anar a votar perquè estan emprenyats. Llavors nosaltres els donem una opció més a aquesta gent que volen una actitud diferent davant del repte que tenim al davant.
Els escollits per crear aquesta candidatura independentista es coneixeran el 23 de març.
La Fira del Llibre Feminista es consolida a la seva quarta edició, que aquest any s'ha centrat en la lluita antifeixista.
Les organitzadores han destacat la bona resposta de la desena d'editorials que hi han participat, confirmant així la tendència de l'última edició. El Modena Sanchid és membre del comitè organitzatiu de la Fira.
Bueno, la veritat és que estem supercontentes perquè tant l'any passat com aquest ha anat molt millor en comparació que els primers anys, que sí que és cert que la participació era menor, la participació d'editorials també era menor, i els dos anys, a més de que ens ha sortit superbon temps i això també acompanya molt a com funciona el dia, és que molt contentes amb el programa, amb el tema de les editorials i la valoració és molt positiva.
De cara a l'any que ve, l'organització es planteja augmentar el nombre d'editorials a la mostra i fins i tot obrir la porta a les llibreries.
Un ferit lleu en l'incendi d'un habitatge a Terrassa.
El foc ha tingut lloc al carrer Begur de la localitat vallesana. Les flames han calcinat completament un dormitori, mentre que la resta del pis ha quedat afectat pel fum. A un total de 4 dotacions dels bombers han participat en l'extinció de l'incendi, que ha començat a 8:15 del matí.
I detenen 3 homes al Vallès Occidental per conduir sota els efectes de l'alcohol. Els Mossos d'Esquadra els van arrestar a Sant Quirze, Barberà i Castellà.
El cas més greu es va produir diumenge a Barberà del Vallès, quan el conductor d'un vehicle no va voler participar en un control, va intentar atropellar un dels agents i va fugir. Un cop va ser aturat a l'AP7, l'home no només va donar positiu en alcohol, sinó també en cocaïna. En el cas de Sant Quirze, l'home va ser arrestat divendres per no voler identificar-se, tot i donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb una taxa 3 vegades superior a la permesa. Per últim, aquesta matinada a Castellà, un conductor ha xocat contra un fanal a la B124 i després s'ha donat a la fuga. Els Mossos l'han localitzat en una benzinera propera. Tot i negar-se a realitzar les proves, els signes evidents d'embriaguès han portat la policia catalana a detenir-lo. Tots tres estan pendents de passar a disposició judicial.
Obrim pàgina cultural, l'èxit de participació en l'última edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Les maratons de pel·lícules del gènere guanyen adeptes, mentre que altres activitats, com per exemple la mostra de documentals, no han acabat de quallar entre els sabadellencs. Tot i això, des de l'organització fan un balanç més que positiu de tota aquesta setmana d'actes i activitats.
Creix el nombre de participants en el Festival de Cinema de Terror de Sabadell. En aquesta 8a edició del certamen, el seu director, David Garnacho, explica que les maratons del divendres a la tarda i dissabte al matí són les activitats amb més reclam.
Aquest any ho valorem com a èxit, perquè la resposta del públic, sobretot a les maratons, ha sigut més àmplia que l'any passat, i tothom que sortia molt content i ens donava les felicitacions per la programació d'aquest any. O sigui que la valoració general és positiva.
Hi ha activitats que no han acabat d'atraure el públic que s'esperava. Majoritàriament són les novetats, com per exemple l'indocumentari.
El que se sortia de la temàtica, que era el documentari que vam fer aquí a la República, aquest sí que va ser una miqueta fluix de gent. I, la cloenda, estem en això, sí que és una miqueta més fluix del que hauria de ser, però més o menys del que ens esperàvem.
Finalment, el premi a millor llargmetratge del festival se l'ha endut la pel·lícula One Cut of the Dead, del director Shinichiro Ueda.
Tots els detalls d'aquest 8è Festival del Cinema de Terror de Sabadell es desgranaran en un programa especial del Quimèric aquest divendres a partir de les 8 del vespre.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Som estudiants de la Immaculada i et volem dir...
Sabadell és actualitat, és esport.
Sabadell és gastronomia, és comerç i tecnologia.
Sabadell és cultura, salut, bellesa.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a...
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Saps que tenen en comú el matí i l'Hotel Suís?
Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat?
Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt al Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants de l'Escola Badruna Immaculada Sabadell, escolteu!
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Passant dos minuts d'un quart de vuit, avui s'ha obert la cinquena setmana del judici del procés. A la tarda ha estat el torn dels sabadellencs, dels treballadors, volíem dir, d'Unipos, l'empresa de missatgeria encarregada de repartir les butlletes del referèndum.
L'exresponsable de l'operativa de Catalunya i Balears d'Unipos, Francisco Juan Fuentes, ha reconegut que van rebre els tres palets amb unes 45.000 cartes d'una manera força peculiar.
Bueno, antes los fue a recoger. ¿Exactamente a qué punto los fue a recoger?
Bueno, allí en la cercanía, la cercanía de un bar que se llama Batlló, allí muy cerquita de donde estaba la plataforma.
¿En un bar?
En un bar, no, en las cercanías de un bar.
¿En la calle?
Sí.
O sea, recogió unos palets...
Me los pasaron desde una furgoneta blanca a la furgoneta de Unipost.
¿No sabe quién era la furgoneta blanca?
Eran transportistas, eran un hombre y una mujer, ¿vale? No sé, de mi edad, un poco más jóvenes quizá.
Fuentes ha reconegut que no es tracta d'un procediment habitual, però que donades les circumstàncies no tenia cap altra opció. Diu que ho va fer per fer un favor a la Generalitat, ja que era un client amb qui tenien un acord marc important i Unipost es trobava en concurs de creditors, però que en cap moment van saber el contingut dels sobres, més enllà de veure que anaven dirigits a persones concretes i amb el logotip de la Generalitat. Per altra banda, l'excap de producció d'Unipost, Albert Planas, ha afirmat que no es van repartir cap de les cartes que hi havia en aquests sobres.
Estaba todo el envío allí parado. Todo lo que repartía Unipost con colaboradores, hasta que no había orden de trabajo, estaba parado, porque si no, no podíamos facturarlo ni al cliente ni a nuestros colaboradores, con lo cual estaban todos los envíos retenidos en la oficina de Tarrasa.
Un extrem que també ha confirmat Fuentes, el qual afirma que va aturar el repartiment perquè faltava la nota d'entrega amb la qual no podien fer ni el varà ni factura.
Però més enllà del judici del procés, el dia ens deixa altres informacions. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qualifica l'excomissari José Villarejo de conspirador a qui cal donar una importància nul·la.
Ho ha dit en una entrevista a Onda Cero, fent referència a les gravacions on Villarejo assegura que la cúpula policial d'aleshores ministre Rubalcaba creia que els serveis secrets de França i el Marroc estaven darrere dels atemptats de l'11 de març. Aquestes declaracions arriben al dia en què es compleixen 15 anys dels atacs de Madrid.
El president del PP, Pablo Casado, precisament demana que es desclassifiqui la informació sobre l'atemptat de l'11M per arribar a la veritat.
En declaracions en un acte d'homenatge a les víctimes de l'atac, Casado ha assenyalat com a imprescindible conèixer tot el que va passar aquell dia, sobretot per a les famílies de les víctimes.
La CUP no es presentarà a les eleccions del 28 d'abril davant la negativa de l'Estat a negociar la independència.
Ho ha explicat Carla Riera, diputat de la CUP, en una entrevista als matins de TV3. Riera ha dit que existeix un bloqueig per part del govern, tant en drets civils com polítics, i que cal arribar a un acord estratègic d'autodeterminació. Per altra banda, Riera ha explicat que el Consell Polític decidirà el 23 de març el posicionament sobre les eleccions després de decidir que la CUP no hi concorrerà.
Els dos membres del CDR de la Cerdanya, citats a declarar avui per desordres públics i desobediència, no s'han presentat al jutjat.
Marçal Rocías i Roger Jové s'han negat a respondre a la demanda derivada d'haver tallat les carreteres N-152 i N-151 el 21 de febrer passat durant la vaga general. Tots dos asseguren que la citació és una caça de bruixes pensant per debilitar la mobilització.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un segon manifestant antifeixista pels aldarulls durant la mobilització contra un acte de Borbònia i Vox el 6 de desembre passat a Girona.
Està acusat de desordres públics, danys i atemptat a agent de l'autoritat per suposadament trencar la càmera d'un policia als voltants de la plaça 1 d'octubre. En aquesta mateixa mobilització ja es va detenir un altre activista.
L'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa Maria, s'ha integrat al bufet d'advocats Quatre Cases.
S'ha integrat com a sòcia i membre del Consell d'Administració. Concretament, treballarà a l'àrea mercantil i liderarà el govern corporatiu.
I la Fiscalia Provincial de Barcelona no investigarà de moment els abusos sexuals d'un mossèn a l'Escola Claret de Barcelona.
La Fiscalia assegura que no tenen cap denúncia de la víctima, malgrat sí tenir-ne una de propi del propi centre després que alguns exalumnes denunciessin els suposats abusos a les xarxes socials.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Matí de reunions al centre d'esports després de la nova desfeta ahir de l'equip fora de casa. La derrota a Teruel és la sisena consecutiva lluny de la nova Creu Alta. Mai a la història el conjunt arlequinat havia perdut tants enfrontaments seguits a la segona B.
El 2-0 Pinilla ha fet molt de mal a l'entitat i deixa l'equip a tocar del precipici, sent el primer que se salvaria amb només 2 punts de marge. El conseller de l'àrea esportiva i periodista Àxel Torres ha passat aquest migdia per l'hotel suís i, a més de demanar unió per sortir d'aquesta situació, dona tota la confiança el tècnic Quico Ramírez.
Ha vingut al Sabadell perquè és del Sabadell, perquè va estar només un any però el va marcar molt i el preocupa moltíssim. Ens ha fet una anàlisi de la situació, crec que és una anàlisi que compartim en grans línies. Òbviament, fer una anàlisi i poder revertir-ho no és el mateix, és a dir, el que ens està passant ho detectem, falta poder-li donar la volta, el rival també juga i el rival també volen els punts, però Quico Ramírez es va entrar al Sabadell i estem amb Quico Ramírez. Absolutament.
Ramírez, per cert, assumeix la responsabilitat, però assegurava just després de la derrota a Teruel que no es pensa rendir i afirma estar totalment compromès amb els seus homes.
Una cosa es que yo no voy a tirar la toalla. Yo creo en este equipo, yo creo que este equipo no es el equipo para perder los partidos fuera de casa como los está perdiendo. Entiendo que es fútbol, hay mucho trabajo por delante, tengo mi responsabilidad y la asumo, pero yo no voy a tirar la toalla. No voy a tirar la toalla porque no he venido aquí. Yo he venido aquí sabiendo lo que había, sabiendo las circunstancias en las cuales estaba la plantilla y yo voy a morir con ellos. En ese sentido, lo único que me queda a mí a los jugadores es trabajar.
Amb 41 dinars rebudes, el Sabadell torna a ser el pitjor equip en defensa del grup tercer. De fet, la diferència entre gols a favor i en contra és de menys 14. Sense marge d'error, el conjunt arlequinat rebrà diumenge a les 5 el tercer classificat, al Cornellà.
El Sabadell Nord va empatar ahir a 2 al camp del Llagostera B en un partit que va tenir de tot. Els arlequinats van capgirar el gol inicial blaugrana, però en el minut 90 van deixar escapar 2 punts, concedint el gol de l'empat.
David López primer i Dani Muela després de penal posaven per davant els de Can Urià, que aleshores l'equip de Quico Díaz ja jugava amb 10 per l'expulsió d'Adri Penya per doble amonestació faltant mitja hora. A les acaballes, el 82, els gironins també es van quedar amb un home menys. Però sobre la botzina, el filial empordanès va salvar un punt. El tècnic Quico Díaz explica així l'acció.
En un saque de banda nos han hecho el 2-2. Lástima es esa. El trabajo que el equipo ha hecho durante 90 minutos pues se ha ido en... Bueno, el primer gol de ellos también ha sido de saque de banda. Vaya, en dos acciones de saque de banda no podemos regalar ni segunda jugada en los saques de banda ni los remates claros, pero bueno, de todo se aprende.
El Sabadell Nord segueix 6è amb 36 punts després de 2 jornades seguides sense perdre. Entre les lectures negatives de l'agradols empat d'ahir també hi és la lesió del defensa Albert Quereda.
Remuntada de prestigi del mercantil a la Lliga Nacional Juvenil. Els blaugranes es van imposar per 2-1 el fins ara segon classificat de la categoria, l'Espanyol B, i deixen el descens a 8 punts de distància.
Els dubtes s'havien instal·lat a Raona Marinals pels últims marcadors, per la falta de gol de l'equip i especialment pel 0-1 en el descans en el duel contra el filial blanquiblau. La incertesa es va esvair amb un gol d'Al Alex Sánchez en el minut 89. El jugador mercantilista agraeix que aquest cop la insistència de cara a porteria tingués la seva recompensa.
Nosotros somos un equipo que creamos mucho, pero al final al final no conseguimos nunca marcar el gol. Pero hoy hemos tenido la suerte de a dos acciones de balón parado meter dos goles que nos han hecho que ganemos el partido. Pero todos los partidos creamos mucho. Lo que pasa es que al final no tenemos la suerte que tenemos que tener para meter los goles.
Els homes de Carlos López havien sumat només 10 dels últims 36 punts i s'havien quedat sense marcar en 9 de les 11 jornades prèvies al duel amb l'Espanyol B. Amb aquest triomf, els graciencs tenen ara un coixí de 8 punts amb el descens.
L'Astralpool Natació Sabadell disputa demà la tornada dels quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení. Amb els tres primers equips confirmats, les de David Palma busquen certificar el quart bitllet per la Final Four, amb els tres gols de renda que es van endur de la piscina de l'Horizonte de Catània.
El Buliagmeni, l'Olimpiakos i el Padova ja estan classificats per la Final Four. Del partit entre les nedadores i les italianes en sortirà el conjunt que falta. Amb el resultat de la nada, el tècnic David Palma confia que les seves no fallaran i també es mostra esperançat que Sabadell pugui ser la seu de la fase final.
L'alerta la tindrem demà contra Catània i després ja veurem. Ojalà que passem, i estic segur, ja ho vaig dir crec que la setmana passada o fa dues setmanes quan vam parlar, que pensava que el club i des de la secretaria tècnica i la direcció deportiva s'està treballant molt bé per aconseguir l'organització de la Final Four en el cas que passem, i haurem d'esperar.
L'Astralpool Horizonte es disputarà demà a les 7 de la tarda a la piscina de 50 metres de Calllong i es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell.
I pel que fa a l'equip masculí, els de Quim Colet van sumar dissabte el seu segon triomf consecutiu a la Lliga Premat.
Una victòria treballada per 12-7 contra el Catalunya gràcies a un parcial de 3-0 en el tercer quart. Amb la derrota del Sant Andreu contra l'Atlètic Barceloneta, l'Astralpool se situa només 3 punts de la sisena plaça abans de visitar el cue de la Lliga al Concepción Madrileny.
Salvat el primer match ball en contra del sènior femení de l'Uar Gràcia. La victòria per 26-24 contra la Roca, combinada amb la derrota de l'Agustinos d'Alacant a Saragossa, dona una setmana més de vida a les de Dani Lara a la divisió d'honor plata d'handbol.
És el tercer triomf en tota la temporada de les Verd i Blanques, que va signar la millor primera part de la temporada i va saber resistir quan la Roca es va acostar en el marcador en el tram final. La jugadora Míriam Moreno creu que amb actuacions així l'equip no estaria en la situació actual.
Jo crec que ha sigut la millor primera part que hem fet en tota la Lliga. Si juguem així tots els partits, no aniríem penúltimes a la Lliga, segur. Molt contentes perquè l'actitud, no hem baixat els braços en cap moment, i jo crec que per això ens hem portat el partit, perquè hem estat amb molt bona actitud des del principi fins al final.
Les de Dani i Lara necessiten guanyar les tres jornades que queden de Lliga i que l'Agustinos ho perdi tot per obrar el miracle. Per complicar-ho encara més, el Gràcia visita la pròxima jornada el segon classificat, el Benidorm.
I el masculí, per la seva banda, passa pàgina a la primera nacional després de dues ensopegades consecutives a casa amb el triomf a la pista del Sant Joan d'Espí per 20-34.
Una victòria plàcida que esvaeix els dubtes de les últimes setmanes. L'Oar Gràcia sempre va anar per davant en el marcador i el descans ja manava per 11 gols. El Gràcia és sisè a 2 punts del cinquè lloc, que és l'objectiu marcat al carrer Boccaccio. El proper cap de setmana rebrà un cop més un conjunt que lluita per fugir del descens al Sant Vicenç.
I Caral Castellet s'ha penjat la medalla de plata a la Copa del Món de Halfpipe en l'última prova de la competició disputada aquest dissabte a Mammoth Mountain. La rider sabadellenca va acabar en sisè lloc.
La xinesa Xue Tongkai ha guanyat per cinquè cop la competició, adjudicant-se també la prova californiana. Castellet necessitava que Kai cometés algun error per tenir opcions a l'or, però qui precisament no va tenir el seu millor dia va ser la surfista de neu local, patint una caiguda en el segon descens. En la classificació final, la sabadellenca ha quedat a 1.380 punts de l'asiàtica. És la segona plata de Castellet a la general de la Copa del Món després de l'obtinguda l'any 2012. El podi l'ha completat la suïssa Verena Rohrer.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 11 de març. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions a l'instant, com sempre, a les xarxes socials, Twitter, Facebook i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però la programació no s'acaba, no marxeu, perquè a les 8 arriba el Generació BCO i a les 9 el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dilluns, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.